Marc Compte, bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta de parlar una estoneta de cinema, d'explicar en definitiva històries, algunes romàntiques, d'altres terrorífiques, distòpiques, d'acció, una miqueta de cada, perquè això és el cine, i contents, perquè com ens vas explicar la setmana passada, s'ha acabat la vaga d'actors després de 118 dies, els guionistes ja fa dies que treballen, ara s'hi posaran els actors, i aviam si recuperem tot aquest temps perdut, que costarà, no serà fàcil.
No, jo crec que passarà com una mica l'última vegada que ja va haver com un efecte de tsunami de cop de produccions que van arribar a saco i vam notar una baixada considerable. Que llavors, com el cinema europeu, jo recordo molt com molta pel·lícula francesa molt contínuament perquè
sí, no arribaven... Sí, setmana de setmana, és veritat, recordo aquella època.
No arribaven les pel·lícules de Hollywood, per tant,
sí, sí.
Pot passar el mateix.
Sí,
què.
Sí, segurament hi haurà una frenada, no?, d'aquí poc, es notarà.
Sí, jo crec que sí. Almenys en televisió ho tenien bastant controlat, perquè crec que sí que tenen més calendaritzat les produccions, al ser temporades o de més, per tant, en televisió sí que ara els començava a tenir pressa amb el límit de... Aviam quan publiquem, perquè si no o ens posem ja a fer feina o no hi ha contingut per vendre.
Aviam què passa amb el cinema. Nosaltres, mentrestant, esperem que no arribi la frenada, però com que hi ha feina feta, arriben estrenes interessants a la cartellera aquest cap de setmana. Amb quina vols arrencar?
Amb els Jocs de la Fam, Balada d'ocells, cantaires i serps.
Senyor Snow, después de todo lo que ha visto afuera en el mundo... ¿Para qué son los Juegos del Hambre?
Los Juegos del Hambre son para castigar a los distritos. Esos tributos no tienen elección.
Su trabajo es convertir a estos niños en espectáculo, no en sobrevivientes.
¡Estamos en vivo!
Sonrían, para eso tenemos los dientes.
Imagina que el que sacaran fuera tu nombre. Solo quiero saber que aún le importo a alguien, que aún soy valiosa.
Bienvenida a la capital.
¿Tú no deberías estar aquí?
No debería, pero soy tu mentor.
¿Un rebelde?
Voy a sacarte de aquí.
¿Quieres proteger a la gente? Es esencial aceptar lo que son los seres humanos.
¡Mueran asesinos!
Y lo que se requiere para controlarlos. Déjanos verte usar ese famoso encanto tuyo.
Pareces un buen hombre, Coriolanus, ¿no?
He visto lo que la guerra
le hace. Aquí se'ns ha colat la versió latina, oi, del tràiler? Però
sí.
Tindrem la versió hispànica, també.
Sí, no em vaig fixar. Quan vaig buscar-lo, vaig escoltar-lo, de fet, i no em vaig adonar compte, però bueno.
No passa res,
no.
És que s'estrenarà arreu del món mundial i té moltes versions, aquests
sí.
Jocs de la Fam.
No, em va fer gràcia, estava escoltant ara i dic, hòstia, dic bueno.
Com no me'n vaig adonar? Jo vaig tenir els meus dubtes, eh? Això és una prequela, no?, dels famosos
sí.
Jocs de la Fam, que hem vist tres pel·lis fins ara?
Crec que sí.
Oi?
No sé si va haver part 1 i part 2 de l'última, ara...
Ah, sí, Sinsajo es va dividir en dos, és veritat.
Sí, em sona això. I bé, aquesta és la versió com... Abans que comenci tots els llibres, quan el que és el dolent a les pel·lícules...
El dictador, no?
El dictador, exacte, el dolent. És quan és jove, encara no té aquesta visió tan dura, tan de destruir-ho tot o d'imposar unes normes.
Encara és innocent i tendre.
Sí, aquí el tenim que és jove, interpretat per un altre personatge, que abans de ser president de Panem als Jocs de la Fam era un simple estudiant com a mentor en els Jocs de la Fam, en la desena edició, i li assignen el tribut. Recordem que el tema del tribut era com uns participants que ofereixen cada districte per participar als Jocs de la Fam. Doncs fa de mentor d'una noia, i la Lucy és una noia fràgil, sense gaires possibilitats de guanyar. Normalment presenten a gent que no té ganes, que té poques ganes de viure, fins i tot. Però ella i el Coriolanus descobreixen el potencial real que té la competició sanguinària, que fins ara no han vist. Recordem que les pel·lícules posteriors sanguinàries ho són una estona, sí.
Sí, una mica gores. Sí. Aquesta és la preqüela, doncs, que passaria uns quants anys abans de la primera pel·lícula i el primer llibre que coneixem. És pel·li i també hi ha llibre pels fans de la saga?
Correcte, també hi ha llibre que ho estava buscant abans de venir i l'edició va ser publicada el 2020. Per tant, seguim una mica el model que van fer pactat amb la Susan Collins de producció del llibre i després pel·lícula.
Esclar, aquí, a Balada d'ocells, cantaires i serps, no hi ha la Jennifer Lawrence.
No, però tenim la Rachel Zegler, que comença a tenir petjada forta al mercat cinematogràfic. Va sortir amb West Side Story i també va fer el live action de Blancaneus.
Diuen d'aquesta preqüela que és entretinguda i atrevida. He trobat fins i tot una afirmació que deia que supera la resta de la saga. En canvi, un altre crític deia que es trobava a faltar a la Jennifer Lawrence. El director sí que és el mateix d'aquestes últimes tres entregues i trobareu el mateix segell. Hi ha un però, i és la durada. 2 hores i 37 minuts, la més llarga de tota la saga.
Déu-n'hi-do. Seguim amb la tendència, doncs, de pel·lícules llargues.
Però què ens està passant? Què passa als cineastes?
Que ara allarguen el producte per intentar, pues, ocupar el màxim de pantalla, de quota de pantalla, de cobrar i de dir, vale, hem pagat tant, pot durar quasi 3 hores.
Sí, sí. I si ho ha fet abans un altre, per què jo no? I sembla que estiguem en aquesta dinàmica,
correcte,
no?
Correcte, anar equilibrant les forces.
Pels fans dels Jocs de la Fam arribar a aquesta preqüela, Balada d'ocells, cantaires i serps. Tens una proposta molt diferent, també.
Black Friday.
Me encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday. Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es.
En un juego degenerado.
Esto es muy raro. Estamos todos etiquetados y nuestros nombres están en la mesa. ¿Pero por qué nosotros?
Cuanto más avanza el caso, más enrevesado se vuelve.
Aquest és el ritme i el to terrorífic i força gore, oi?
Sí, sí, sí. El Tyler comença una mica tranquil·let, però ja escoltàvem els crits i la gent corrent i patint, que gore. A mi m'ha sorprès, primer, ara que comentàvem abans la durada i pressupostos i tot, que no ho sembla pel Tyler, sense desmereixer la qualitat de la pel·lícula, però $500 milions.
Aviam, torna-hi.
Són $500 milions, segons cartellera, però que és bastant fiable.
És una animalada, no? Normalment aquestes pel·lis de terror no costen aquesta pasta.
No, últimament no estan costant tant. No sé si voldria comparar amb la pel·lícula de It, per exemple, que jo crec que deu costar por ahí, però que em sorprendria si costés menys, perquè, ostres, 500 milions són... és molta pasta.
Molts diners.
Sobre la pel·lícula, té un origen bastant curiós que he trobat, que aquesta producció té el seu origen en un dels tràilers falsos que acompanyaven la sessió doble de Greenhouse, que van presentar el 2007 el mateix director Eli Roth amb Planet Terror i Quentin Tarantino amb Death Proof, i que allà ja va sortir com el tràiler d'aquesta pel·lícula com una pinzellada.
Hi havia uns quants cineastes, no?, que van fer tràilers,
sí.
I aquest era un. I ara s'ha acabat convertint en pel·lícula, doncs, al cap d'uns anys.
Sí, hi ha un altre cas, també semblant del mateix dia, però no l'he trobat ara, però que aquí Eli Roth ja presentava aquesta pel·lícula de Black Friday, aquesta tendència de compra massiva que tenim d'aquí una setmana i mitja, més o menys. I bé, aquesta història, però, és una miqueta diferent. Durant el Black Friday de Plymouth, de Massachusetts, acaben en tragèdia perquè un assassí misteriós, basat en la festivitat americana de l'Acció de Gràcies, decideix que és el moment d'imposar la seva justícia, no? Plymouth és el naixement d'aquesta festa prèvia a Nadal i és el focus d'aquest nou assassí de Roth, un convidat que pretén que sigui divendres, el divendres més negre de la vida dels habitants del petit poble.
Fent honor al nom, eh? Black Friday, divendres negre.
Sí, l'assassí aprofitarà els compradors que van a buscar els preus més baixos per aprofitar aquesta multitud que convoca la festa consumista i matar unes quantes persones.
És curiós perquè el títol original és Thanksgiving, Acció de Gràcies. Sí que l'acció passa al Black Friday, que és el dia abans de l'Acció de Gràcies, però el títol original era Thanksgiving. I aquí hem pensat que potser no comprendríem el joc o que un dia va abans de l'altre i ens ho han traduït per Black Friday directament, que és quan té lloc l'acció. Diuen que és la nova anada d'olla d'Eli Roth.
Doncs pues mira, 500 dòlars.
Que va néixer com una broma, milions. De fet, amb aquest tràiler fals que tu comentaves fa uns quants anys. I per si no en teníeu prou, dues tasses. Què més tenim?
La ermita.
Nada de móviles.
¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar?
Nada bueno.
No voy a poder hacerlo sola.
Yo te puedo cuidar y así estamos juntas.
Ya, pero es que ese no es tu trabajo.
Ayúdame, por favor. Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medium.
¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería.
¡Ah! Lo tienes que creer. Me quemé. Vean, los hombres pájaro.
¡Ah! ¡Ah! Y sé por lo que está pasando esa niña. Y se te ocurra acercarte. ¿Me oyes?
No te la puedes llevar. No hasta que aprenda a hablar con ella.
¡Emma!
¡Ayúdame! ¡Tengo miedo!
Misteri, suspens i aquests tocs de terror a La Ermita, una producció espanyola, no?
Sí, pel·lícula dirigida per Carlota Pereda, guanyadora del Premi Goya millor curtmetratge per Cerdita. Pel·lícula que jo no he vist, però segons els comentaris té el seu impacte cap al públic. Va donar una bastant
sí,
de repercussió.
Sí, en van parlar força fa una o dues temporades, potser ja.
No ho sé.
Me'n recordo d'haver-ne parlat perquè porto... va trencar motllos aquesta pel·lícula. També la tinc pendent, igual que tu.
Ara pensava, dic, crec que el document vaig apuntar-me quants programes vaig fer, més o menys, i crec que em porto com 80, i dic, ja no sé quan va ser...
En quin moment, no?
No. Bé, doncs, aquesta tornada ràpida al terror de Pereda no ha estat a través d'un projecte personal com era l'anterior, que era reivindicar els cossos, si no recordo malament, i és un encàrrec proposat per Filmax, que ha apostat fort per la directora, mencionar també que la va presentar o... Estava en concurs al Festival de Sitges, hi havia un confessionari de cartró com per fer una promoció. Repartiment encapçalat de luxe per Belén Rueda, per tant, tenim una actriu consolidadíssima i que dona una seguretat a la pantalla tranquil·lament. I la història és la Emma, que és la Maya Zaitegui, que vol aprendre a comunicar-se amb l'esperit d'una nena que fa segles que està atrapada a l'ermita del seu poble. Així que intenta convèncer la Carol, que és la Belén Rueda, que li ensenyi a parlar amb fantasmes. La seva ajuda serà l'únic camí per seguir unida a la seva mare malalta quan mori. Si la Carol no la protegeix, la vida de l'Emma correrà perill. Així de simple.
Diuen que la nena, la Maya, ho fa molt bé. Té 8 anys, em sembla, i que està molt i molt bé, a banda de la Belén Rueda, clar, que, com tu deies, omple la pantalla. Diu la mateixa directora, la Carlota Pereda, de La Ermita, que és una història de terror, però que sobretot és la història de la dificultat de ser mare i filla, i com no hi ha manera d'entendre's fins que totes dues són adultes. I curiós també aquesta picada d'ullet a una figura històrica, com són els hombres pájaro, on parlaven al tràiler, que són els metges que curaven o que tractaven els malalts de pesta al segle XVIII i que vivien aïllats per no contaminar-se, sota unes màscares d'ocell. I aquí surt la figura aquesta darrere fons. Com dèiem, misteri, suspens i aquests tocs necessaris de terror. Dues racions de terror en Black Friday i La Ermita. I ens portes a la Sesí, també?
Sí, començarem amb Nunca es demasiado tarde.
Office. We're charged with tracing the relatives of those who passed away in the borough.
Can I see you in my office, please?
In the 2 months I've been here, I've been able to observe you at work.
Well, as I said, we found the dog in the apartment of Mr. Didion.
No doubt you're very thorough.
You're also very expensive, given the number of funerals you choose to organise as opposed to cremations. The council is undertaking a new round of efficiency savings. We're letting you go.
You're letting me go? What about this morning's case?
That'll be your last one.
Mr. May, what news from the land of the living?
Our last case, William Stoke.
I think you should see this as an opportunity for a new life, a job where people are alive for a change.
I'm here to find friends for a man who was here 20 years ago, William Stoke.
You won't find any friends of his round here.
I have some sad news, I'm afraid.
I'm an orphan as of today.
Nunca es demasiado tarde, la podrem veure a la sala Sesí, però no és pas una pel·li d'estrena, oi?
No, està organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs en col·laboració amb l'associació Dret a Morir Dignament, amb accés gratuït, dissabte 18 de novembre a les 6 de la tarda en versió original subtitulada. Ara escoltàvem una mica el tràiler, veurem aquest to que té aquesta pel·lícula, bastant una llum bastant com blanca, perquè la història al final consisteix en explicar la feina del John May, que és un acompanyador, per dir així, dels morts, que moren sols. I llavors va a les misses, va als territoris, va a tots els processos funeraris, com acompanyat sol. Però la feina se li acaba perquè el govern o el govern local decideix que fins aquí aquesta feina i que llavors la gent li diu, busca't una feina amb persones vives. Així com a explicació com ràpida, i al final el John s'alliberarà de les rutines i per fi sabrà el que és la vida amb la seva excitant i perillosa imprevisibilitat d'aquesta feina sempre tan rutinària.
Qui és el director?
El director és Umberto Pasolini, que té molt de recorregut, escriptor, productor i director de cinema, que ens captivarà per la seva senzillesa amb una història commovedora que ens fa reflexionar sobre el temps, la família i la nostra pròpia existència.
És la segona pel·lícula de Pasolini, però havia estat un exitós productor de pel·lícules com Full Monty. Diuen que és una petita però preciosa pel·lícula. I en tens una altra que ressona molta música.
Divertimento.
¿Qué instrumento tocas?
La viola, maestro. Pero quiero ser directora.
La dirección no es para mujeres.
Fetuma Isaya Siwani. Qué raro que hayáis entrado en el último curso. ¿Qué estudios tenéis?
¿Existe la música clásica en Saint-Saint-Denis? Para ser una chica de barrio se ha puesto de punta en blanco.
Te has puesto el traje, pero se te ha olvidado la chistera.
Os habéis anticipado demasiado.
¿Necesitas un traductor o no quieres decirnos cómo tocar?
Necesitas tu propia orquesta, una orquesta que sea como tú. Sé que soy joven, pero la música es mi vida. Y el único momento en el que me siento viva es cuando dirijo.
¿Una orquesta sinfónica? ¿No te das cuenta del dinero que hace falta para financiar eso? Había olvidado que tienes 17 años.
Vamos a formar una orquesta. ¿Alguien interesado?
¿No te das por vencido?
Ellos son los músicos del conservatorio de Stan. Nunca se me habría ocurrido.
Sí, en mi barrio no tendremos dinero, pero tenemos imaginación.
No, nadie te va a robar la flauta.
Es increíble. ¿Nunca han salido del centro?
No hay más espacio, Antoine.
Señor alcalde, esta orquesta, este festival es una inversión para la ciudad y para los niños. Creo que los vecinos de Stan merecen asistir a un concierto que reúna todas las condiciones.
Lo que usted quiere es cambiar el mundo.
Divertimientos d'aquelles pel·lícules que es promociona dient una conmovedora història real.
És un gran títol quan diuen aquesta frase. Any 1995, la Sàgia Siwani té 17 anys i vol ser directora d'orquestra. La seva germana bessona, és la Fetuma, és violoncel·lista professional. Totes dues voldrien que la música clàssica sigués accessible a tothom i a tot arreu. És un somni molt ambiciós que, sent dones d'origen algerià i vivint a Saint-Denis, a la societat els hi posa molt difícil. Però elles lluitaran per complir aquest somni i aquesta història real, per tant, acaben sent directores. Això és un spoiler, però que important per la història de la Sàgia Siwani, que ens parlarà de l'amor incondicional cap a la música i el seu llenguatge universal. I la directora Maria Castil Menchonsart denuncia la marginació de la dona en la indústria de la música clàssica alhora que narra una història optimista, una petita delícia per l'espectador.
A les antípodes d'una altra pel·lícula sobre una directora d'orquestra, Tar.
Correcte, és veritat.
Res a veure.
Estava ara pensant en directores i aquesta pel·lícula, és veritat.
Film vitalista, optimista, és que només veient el tràiler o escoltant-lo ja et genera aquest bon rotllo, aquesta confiança, a més amb una banda sonora plena de hits clàssics que enganxen l'espectador. I aquesta és la banda sonora d'en Doraemon per excel·lència.
Que tindrem amb una nova pel·lícula el nou dinosaure d'en Nobita.
Tornen en Nobita, en Doraemon i el mocador del temps, i sonen així.
I tu et diràs, Miu!
T'asseguro que tenir cura d'un ésser viu no és pas tan fàcil com tu et penses.
Jo crec que el millor per ells està molt més fina amb el de la seva espècie.
Esteu tots preparats?
I tant!
Esclar!
Sí!
Som-hi!
Cap al Cretaci!
Cap al Cretaci, Marc, se'n van aquesta vegada?
Sí, el Nobita troba una roca i el Doraemon amb el seu mocador del temps el torna a l'estat original i d'allà en surten dos dinosaures bessons que crien secret fins que són massa grans per tenir-los a l'habitació, com sempre buscant-se els seus problemes.
I tots cap al Cretaci a tornar aquests dos dinos, no?
Sí, sí, aniran a una misteriosa illa de dinosaures a retornar-los a la seva era perquè al Japó no hi han de ser.
Més de 40 pel·lícules té la saga d'en Doraemon, una saga molt i molt fructífera, i com sempre hi ha l'esforç de traduir-la en català, així que no deixeu de veure aquest nou dinosaure d'en Nobita. Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa. I comencem explicant-vos que la Bisbal aprova un pressupost de 5.400.000 euros sense pujar impostos. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat el pressupost per l'any que ve en uns comptes que pugen a 5.400.000 euros i una inversió prevista de 705.000 euros. El pressupost ha estat aprovat pel ple aquest dilluns 13 de novembre amb el vot a favor dels partits que conformen l'equip de govern, Compromís, PSC i Esquerra Republicana, i el vot en contra de Decideix la Bisbal i Tots som la Bisbal. Des del govern han volgut destacar que els comptes no tenen endeutament i s'han elaborat sense incrementar impostos ni taxes per nou any consecutiu, en un context en què molts consistoris els estan apujant. A l'apartat de despeses creix notablement la partida destinada a la seguretat i la mobilitat, arribant als 225.000 euros, un 50% més que el 2023. Això és així perquè es preveu millorar el servei de bus urbà i el transport comarcal amb noves parades a les tardes. La inversió més important, però, és per millorar la xarxa d'aigua al nucli de la Bisbal, al Priorat i a l'Espai, unes instal·lacions que rebran prop de 400.000 euros. També destaca l'asfaltatge, il·luminació i senyalització de l'aparcament de la Riba, amb 50.000 euros d'inversió, o les millores en la il·luminació amb nous punts de llum LED amb 30.000 euros d'inversió. D'altra banda, hem de destacar també que ha mort Antoni Mata Casanovas, president de Recaredo. L'equip de Recaredo ha donat a conèixer la mort als 81 anys d'Antoni Mata Casanovas, president de l'empresa de Sant Sadurní i un dels artífecs de l'elaboració de vins escomosos de Terrer, impulsor també de llargues criances. Nascut el 28 d'abril del 1942 a Can Credo, la casa de la família Recaredo a Sant Sadurní, Antoni Mata ja remenava, llevats als 7 anys, des de dalt del Bocoi a les caves fundades pel seu pare. Innovador i visionari, Antoni Mata va fer progressar el projecte familiar del celler Recaredo des d'una visió global de negoci. Va treballar incansablement al capdavant de la gestió, la creativitat, la representació, l'analogia de Recaredo, una polivalència que va saber gestionar gràcies a la seva tenacitat i voluntat constant de superació. L'estima pel territori el va portar a obrir camí en l'elaboració de vins escomosos de Terrer, capaços d'expressar la identitat més genuïna del Penedès. I hem de parlar, d'altra banda, també d'una caminada per les barraques de pedra seca d'Olèrdola. Per aquest diumenge, l'Institut d'Estudis Penedesencs i el Centre Excursionista del Penedès organitzen conjuntament una caminada per les barraques de pedra seca a Olèrdola. El punt de trobada serà a 9:45 del matí a l'aparcament de la Muntanyeta, a Moja. El recorregut serà a prop de 6 quilòmetres i es preveu que l'activitat tingui una durada aproximada de 3 hores. Caldrà portar aigua i alguna cosa per menjar i es recomana portar pals i calçat còmode per la muntanya. És una activitat gratuïta, les places són limitades i cal inscripció prèvia a la web del Centre Excursionista del Penedès. Recordem, doncs, aquesta caminada per les barraques de pedra seca d'Olèrdola que organitzen conjuntament l'Institut d'Estudis Penedesencs i el Centre Excursionista del Penedès per aquest diumenge. I recollim també un acte en l'agenda cultural prevista per avui a Vilafranca, perquè Paula Valls estrena disc a l'Auditori. La cantant Paula Valls inaugura el seu retorn als escenaris aquest divendres 17 de novembre a les 8 del vespre a l'Auditori de Vilafranca. L'artista torna als escenaris després d'un silenci discogràfic amb el seu tercer projecte, Començar de nou, el primer que fa en català, on tracta tot el procés de recuperació d'un trastorn de la conducta alimentària. Les lletres, encriptades per la poesia de l'autora, parlen d'experiències molt íntimes i del seu procés de recuperació d'un trastorn de la conducta alimentària. Filomena és la cançó que explica d'una manera més directa i sense filtres com es viu un TCA. La cançó està narrada des de dues figures principals, la Filomena i la Paula, en moments on parla una i en moments on ho fa l'altra. Un disc per celebrar les imperfeccions i denunciar una societat que no es permet defallir mai. Així doncs, avui, a les 8 del vespre, a l'Auditori de Vilafranca, concert amb Paula Valls.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tanquem setmana al Penedès en xarxa parlant de seguretat. Ho fem entrevistant a una persona que acumula gairebé 30 anys de dedicació en aquest àmbit com a agent municipal d'Olèrdola. Ell és Alfons Inglés, cap operatiu d'aquest servei municipal. Amb ell conversarem de les mesures que es preveuen implementar en el cos dels agents municipals d'Olèrdola a partir de gener i de com ha canviat la seva feina en 30 anys. A Canal 20 hi parla el nostre company Raimon de Cara.
Parlem amb el coordinador operatiu dels agents municipals d'Olèrdola, Alfons Inglés. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlarem de seguretat, de com es planifica els canvis, les novetats que s'introdueixen en aquest servei d'agents municipals a l'Èrdola d'allà, de cara al proper 2024, a partir del dia 1 de gener, i també, en general, de les dades de seguretat ciutadana al municipi d'Olèrdola. Primer, si li sembla, fem una consideració prèvia, que a vegades hi ha la percepció d'inseguretat i potser les dades no venen a estar en relació a aquesta percepció. A vegades la percepció és major del que realment es denuncia, per exemple.
Sí, no cal crear alarmisme, no? Però dius, les dades sí que reflexen una miqueta la percepció aquesta d'inseguretat ciutadana.
En el cas d'Olèrdola és així?
En el cas d'Olèrdola és així, sí.
Això vol dir que hi ha hagut més denúncies, un increment de denúncies?
Bueno, sí, hi ha hagut un increment de denúncies i un increment de delictes, sí.
El 2022?
Estem parlant amb dades de 21-22, que és el que ens facilita Mossos d'Esquadra.
Encara no tenim, sí, el 2023 tancat?
No tenim el 23 tancat, amb la qual ens guiem amb aquestes dades, que són les dades, com et dic, del 21 al 22.
Compara el 2021 amb el 2022.
Ah, això mateix, sí.
I què es diuen aquestes dades?
Bueno, aquestes dades ens parlen de l'increment aquest que comentàvem, no? L'increment en delictes a persones ha passat de 3 a 23, els delictes a patrimoni han passat de 157 a 178, els robatoris amb violència han passat de 11 a 25, els danys a vehicles de 14 a 9, aquí estem bastant igualats, delictes informàtics han baixat, i les alcoholèmies o delictes penals, que això ho efectua Mossos d'Esquadra, evidentment, han passat de 12 a 13, i s'han realitzat un total de 10 detencions al municipi d'Olèrdola.
Això durant el 2022.
Això són dades 21-22.
21-22. Sí. Pot cridar l'atenció aquest increment de delictes a les persones?
Sí. Hem passat a 10 delictes més a persones, sí.
Mm-hmm. I robatoris amb força també?
Robatoris amb força també ha pujat. Delictes al patrimoni, robatoris amb violència d'11 a 25.
Són dades, comentava, que no cal generar alarmisme, però en qualsevol
cas
sí constatar aquesta tendència a l'alça.
Sí constatar la tendència a l'alça, sí. Mm. Sí.
A què ho atribuiries?
Aviam, jo ho atribuiria a la mobilitat i a la proximitat amb la ciutat de Vilafranca, no? I nosaltres tenim una ciutat important de 40.000 habitants al costat i tenim una xarxa de comunicacions que ens creu el municipi per tot arreu, no? Mm-hmm. I llavors això, doncs, bueno, fa que els delictes augmentin.
Tenint en compte aquestes dades, altres percepcions, sensacions i el que transmet la mateixa ciutadania al govern municipal, hi ha hagut una aposta de l'equip de govern per la seguretat ciutadana.
Sí.
Ben evident.
Aquest equip de govern aposta per la seguretat ciutadana, no? Aviam, hem de tindre en compte que la seguretat ciutadana és una competència a nivell de Catalunya dels Mossos d'Esquadra. Val? I dius, i tots els altres, les altres figures o tots els altres actors són col·laboradors amb aquesta seguretat ciutadana, no? Sempre s'ha parlat molt de que sí, és que els guàrdies municipals no poden fer seguretat ciutadana, sí que poden fer seguretat ciutadana. Aclarir això, la seguretat ciutadana a nivell de Catalunya és competència dels Mossos d'Esquadra. I els altres actors, policies locals, guàrdies municipals, som col·laboradors amb aquestes tasques de seguretat ciutadana. Mm-hmm.
Per tant, sí que juga un paper
sí que juga,
subsidiari, però en qualsevol cas de recolzament als Mossos.
Això mateix.
Que no destorba.
Que no destorba, al contrari. Mm. I parlant amb responsables de Mossos d'Esquadra, de la Unitat de Seguretat Ciutadana, aviam, els municipis d'Olèrdola, el municipi d'Olèrdola també és dels que menys ha incrementat les dades.
És a dir, aquestes dades que hem detallat si
les traslladem al conjunt de l'Alt Penedès, nosaltres estem dels més baixos. Vull dir, aquí també el que vol dir és que la figura del guàrdia municipal també es fa notar.
Mm-hmm. Juga un paper també de dissuasió.
Sí, juga un paper important, està clar. Vull dir, quan nosaltres tenim patrullatge dels Mossos d'Esquadra que ens realitzen força per dintre del terme municipal d'Olèrdola, doncs, bueno, és un patrullatge preventiu, és un patrullatge de seguretat ciutadana, ni més ni menys que el que està fent, doncs, la figura del guàrdia municipal.
I a partir del dia 1 de gener, doncs, hi ha aquesta novetat. Fins ara els agents municipals no s'organitzaven de manera que poguessin prestar el seu servei tots els dies de l'any, i a partir del 2024 això serà així.
Això serà així. Es cobriran els 365 dies de l'any.
66, perquè...
Ai, 66.
El 2024...
Això mateix, sí, sí. El 2024 té 366. Val, doncs és això. Es cobriran els 366 dies de l'any amb torns de matí i tarda i es podran fer, o s'intentarà fer, algunes nits a l'estiu o quan la problemàtica ho requereixi.
Com ha estat possible? Perquè... es pot implementar aquesta organització que permet cobrir tots els dies de l'any i fins ara no havia estat així.
Sí, de totes maneres, aquest any ens ha entrat un guàrdia municipal més, érem quatre, i ens ha entrat un més, i llavors bueno, ha sigut una reestructuració del servei, del calendari, i un esforç per part de les dues parts, tant del govern municipal com dels guàrdies, que han arribat a un acord per cobrir aquests 366 dies de l'any.
Comentaves, doncs, tots els dies i algunes nits.
I algunes nits, sí. Sí, 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 intentarà fer algunes nits. Perquè tenim a l'estiu, bàsicament a l'estiu tenim problemes de molèsties, tenim problemes de seguretat, i llavors a l'estiu s'intentarà fer algunes nits. O a l'estiu o quan ho requereixi.
De fet, aquest darrer estiu, ja amb l'actual govern municipal, es va notar més presència dels agents municipals a les festes majors, en els actes nocturns,
sí.
A tots els nuclis, incloent les urbanitzacions.
Això mateix. Aquest any ja es va començar a fer i tant totes les festes majors de tot el municipi es van cobrir actes nocturns entre dos i tres dies per festa major.
I amb aquest dispositiu humà, aquests cinc agents ara en actiu,
sí.
És possible cobrir tots els dies de l'any?
Sí, 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 si no tenim cap baixa important o de llarga durada, sí, cobrirem els 366 dies.
I tothom fer les seves vacances?
Sí, això no se'ns escaparà, sí.
Per tant, s'ha tractat d'una reorganització dels agents municipals,
això
amb
mateix.
Aquesta entesa amb el govern municipal,
sí.
Però caldria més guàrdies.
Sí, caldria més. Aviam, jo des d'aquí doncs, no em queda un altre que reivindicar, com a mínim dos efectius més. Vale, llavors això ja en parlarem, però bueno, la intenció del govern també és ampliar aquesta plantilla, no? Però, bueno, el que comentàvem, aquests 366 dies que es cobriran aquest any, doncs, bueno, augmenten una sèrie de mancances que hem tingut aquest any, perquè encara estem amb aquests horaris de 2023, no? Es cobriran, pues, això, 52 diumenges que no es cobrien, que no se'n cobria cap en tot l'any, es cobriran 14 dissabtes de l'estiu que tampoc es cobrien, i llavors es cobriran els festius de tot l'any, que només se'n cobrien 3.
I això es fa perquè té un resultat directe amb el que explicàvem abans, amb la seguretat ciutadana,
sí,
perquè segurament
sí.
Bona part d'aquests delictes es deuen de concentrar en alguns casos al cap de setmana?
Sí, es concentren al cap de setmana sobretot als polígons industrials. I el que és els nuclis no varia. És tota la setmana.
Per concretar i expressar aquesta aposta del govern municipal per la seguretat, més enllà doncs, d'aquesta organització perquè estiguin operatius els agents municipals tots els dies de l'any, també hi ha l'aposta, de fet ja s'ha iniciat la tramitació, entenem que força avançada, per poder disposar de càmeres lectores de matrícules.
Sí, càmeres lectores de matrícules. Sí, això ve d'un programa que impulsa la Generalitat de Catalunya, que és el programa Lectio, i és un programa, de, com bé deies, de càmeres lectores de matrícules que es concentren en els municipis que no tenen policia local. Hi ha municipis que tenen policia local, que també les tenen, però el programa aquest Lectio ho concentra en els municipis que no disposen de policia local. Val? L'objectiu d'aquestes càmeres? Controlar la mobilitat. La mobilitat dels vehicles que passin per dintre del municipi. El programa Lectio, com et deia, incorpora una sèrie de càmeres a nivell de Catalunya que va detectant el pas de vehicles amb un minut de distorsió. Vull dir, podríem tindre un vehicle que et surt de Vilafranca a les 12:55 i a les 13 et passa per Olèrdola i a les 13:30 et passa per Vilanova i la Geltrú. Vull dir, és un sistema que es controla des d'una unitat de Mossos d'Esquadra i a partir d'aquí ells disposen de les dades per quan es comet un delicte.
On estaran instal·lades?
Aquestes càmeres estaran instal·lades als nuclis. Als nuclis, en principi a Moja n'hi haurà dues, a Sant Miquel n'hi haurà dues, a Sant Pere Molanta n'hi haurà tres, perquè tenim més entrades que venen per la carretera 2415. Als polígons n'hi haurà una a cada polígon i a les urbanitzacions també n'hi haurà una a cada urbanització. I al nucli de població de Viladellops també n'hi haurà una. Sí.
Quan s'instal·laran?
Esperem que s'instal·lin a principis del 24. Tots els tràmits s'estan tirant endavant i a principis del 24 aquestes càmeres tindrien que estar operatives. Són unes càmeres que estan operatives les 24 hores del dia i, com et deia, hi ha una unitat que controla, de Mossos d'Esquadra, que controla aquestes dades.
Perquè ha sortit el debat sobre l'ús d'aquestes imatges, en qualsevol cas l'Ajuntament o els agents municipals no disposaran de les imatges, no tindran accés a aquestes imatges.
Aquest programa, ja et dic, el Lectio ho deixa molt clar. És per municipis que no tinguin policia local i aquestes dades l'Ajuntament no en disposa. No en disposarà ni que les sol·liciti. És una cosa interna dels Mossos d'Esquadra i a partir d'aquí ells faran l'ús que creguin convenient. Ja et dic, no són unes càmeres que gravin imatges, són unes càmeres que, a més, llegeixen una matrícula i aquella matrícula, amb els programes informàtics que tenen, la relaciona amb un titular i aquell titular quin recorregut està fent. Fiquem l'exemple, no? Dius, tenim un robatori que a Sant Miquel d'Olèrdola entre les 3 de la matinada i les 5 de la matinada i aquesta unitat, ells sabran quins vehicles han passat per aquí i cap a on s'han dirigit o de on te venien. Perquè han de comptar que aquestes càmeres no les tindrà Olèrdola sol. Aquestes càmeres ja estan en molts punts de la comarca.
I després, quan hi ha alguna incidència, els Mossos es poden posar en contacte amb aquesta funció que comentava de col·laboració dels Mossos d'Esquadra amb els agents municipals.
Això mateix. Vull dir, i si no, doncs quan es fa la denúncia pertinent a Mossos d'Esquadra, ja engega la seva investigació i el que cregui convenient. Tampoc ens té per què informar els guàrdies municipals.
I entenem si s'aplica com la mesura d'estar tot l'any actiu. Si s'instal·len aquestes càmeres és perquè s'ha validat, hi ha experiències en altres municipis que és eficient, que és útil.
És eficient, sí. Nosaltres estàvem parlant amb tècnics i amb altres ajuntaments i són unes càmeres que, a part de fer aquesta funció lectora de matrícules i controlar el vehicle que entra, també té un factor dissuasori. Val? I parlant amb tècnics i amb altres municipis, s'està parlant de reduccions de reducció de delictes d'un 20%, d'entre un 20 i un 25%, sí.
Caram, estarem al cas, insistim, sí. La perspectiva és que també a inicis del proper 2024 estiguin ja instal·lades a Olèrdola aquestes càmeres en aquests accessos,
sí,
als nuclis i als polígons.
En principi tenen que estar pel 24, el més aviat possible.
També s'havia anunciat que els Mossos jugarien, els agents municipals, volien dir, un paper actiu en una nova campanya de civisme que
sí.
Es preveu desplegar al municipi.
Sí, campanya s'ha de desplegar aquest mes o com a molt tard al desembre. Sí.
Perquè mai s'insisteix suficient en que cal respectar les normes de convivència i de civisme.
Bueno, és una campanya, com altres que s'han fet dintre de l'Ajuntament, de civisme, però incorpora una miqueta tot el tema aquest, una mica que ens pertoca més als guàrdies. No? Dintre d'aquesta campanya es farà molt d'èmfasis amb la mobilitat. Val? No podem permetre que les places de minusvàlids estiguin ocupades per uns altres vehicles, no podem permetre vehicles sobre les voreres. Vull dir, dintre de la mobilitat i la regulació del trànsit, un factor important serà aquest, no? controlar aquestes conductes incíviques. No és que tinguem molts problemes, els problemes de regulació del trànsit i mobilitat dintre dels nuclis urbans no és important. Sí que tenim detectats uns punts calents, val? que els hem detectat ara aquests mesos, també per una iniciativa del govern, d'aquesta campanya de civisme, amb la que vol fer, pues, vol reforçar aquest tema de la mobilitat i el civisme. Aleshores, és el que et deia, dius, farem incapeu, farem forts amb aquest tema de la mobilitat.
La tinença també és responsable dels animals de companyia.
Sí, no, aviam, hi ha molèsties per sorolls, que és el que parlàvem una miqueta abans de les nits de l'estiu, intentar reforçar, fer alguna nit, els animals de companyia, també es regularà una mica l'ús dels patinets elèctrics i bueno...
Els horaris també de la recollida de residus.
Els horaris de la recollida de residus i el medi ambient, que és la neteja de les parcel·les, que és una cosa que ja s'havia començat a fer fa temps. Mm.
És una campanya, doncs, que té un material que es repartirà tot el municipi, doncs, els propers dies, el mes de novembre, desembre, això.
Sí, en principi, mes de novembre, desembre, té que estar en marxa aquesta campanya per iniciar nosaltres la feina l'1 de gener. Ens hem marcat ja a l'1 de gener començar a fer moltes coses a les guàrdies municipals.
Estem parlant d'una campanya informativa.
Sí.
Però no hem de deixar de perdre la vista que els agents municipals tenen capacitat sancionadora, poden posar multes.
Sí, 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 evidentment. Aviam, nosaltres farem una campanya, avisarem un temps prudencial, un mes o el que calgui, perquè si veiem que no ens en sortim, doncs dius, avisarem una mica més, però sí, vull dir, nosaltres tenim capacitat sancionadora i si la cosa, pues, no va bé, pues, es tindran que fer sancions administratives.
Uh-huh. Hem deixat per suposat, per sobreentès, doncs, que fer aquesta feina dels agents municipals és complicat perquè també el context és d'un municipi molt extens i amb nuclis dispersos de població, i això fa que aquesta feina de seguretat ciutadana, de vigilància, de vetllar pel civisme, per la bona convivència, doncs es pugui complicar. No és el mateix un municipi amb un nucli compacte que Olèrdola amb l'extensió de quilòmetres quadrats que té.
Estem parlant de 30 quilòmetres quadrats, no? De 5 nuclis, de 4 nuclis, de 2 urbanitzacions, de 2 polígons, i clar, la feina, pues, és
no pot estar tot arreu.
No es pot estar tot arreu.
El que sí que hem de dir, que un registre més personal, al fons, sí que ha estat a l'Ajuntament des de fa molts anys.
Jo sí, porto 29 anys. Sí,
gairebé 30, sí, estava a punt de dir gairebé 30.
Gairebé 30, sí. Sí,
han canviat molt les coses. Han canviat molt les coses. Com?
Han canviat molt les coses. Bueno, en principi, jo quan vaig entrar aquí eren 1.400 habitants, ja estem a la vora dels 4.000. Val? Teníem un polígon industrial que es ficava en marxa, que era el de Sant Pere Molanta, i dius, i ara en tenim dos. I dius, i a Sant Pere Molanta hi ha al voltant més de 200 activitats. El polígon de Clot de Moja també. I clar, aviam, tot això es fa difícil. Es fa difícil si no es recolza el cos dels guàrdies municipals. Perquè és el que et deia, no? Dius, aquests 29 anys ja he passat per 4 alcaldes, no? I dius, i bueno, cadascú té les seves propostes i cada grup marca unes directrius, i a partir d'aquí, pues, com a responsable del cos, pues, tinc que fer el possible perquè s'acompleixin les directrius de l'equip de govern. Uh-huh.
Les funcions han canviat, també. Allò que ja s'havia de fer fa això gairebé 30 anys ha canviat respecte al que es planteja fer ara.
Sí, 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 però vull dir, tot va avançant. Vull dir, nosaltres vam entrar aquí, i a mi fa molta gràcia recordar això, perquè dius, fa 29 anys, quan vam entrar nosaltres, és que hem ficat uns vigilants i tal. I no serveixen per res, és el primer que es deia, no serveixen per res, no? Perquè tothom tenia la idea de... És que si no és una policia local, tot el que facis no serveix per res. Bueno... El temps ens ha ficat a puesto. Estem pendents també d'una nova llei de policia, que també parla de nosaltres, ens atribueixen més competències, però és el que et dic, dius, estem molt ben comunicats amb Mossos d'Esquadra. Quan vam començar, i no fa gaires anys, no teníem informació, no teníem... Estàvem molt perduts aquí al municipi. Tot i estar al costat de Vilafranca del Penedès, estàvem molt sols, no? I dius, tot això ha canviat. Tot això ha canviat. Tenim comunicació directa amb els Mossos d'Esquadra, rebem novetats com qualsevol policia local, tenim informació al moment, tenim una xarxa d'emissores Rescat, en qualsevol moment podem identificar una persona, podem identificar un vehicle... Bueno, tot ha canviat. I el suport dels Mossos d'Esquadra de Vilafranca, que dius, vull recalcar, és un bon suport i fan bona feina.
I també ens consta la col·laboració amb les policies locals dels municipis propers.
Sí. Però bueno, això també és una miqueta... Cadascú va a la seva, no? Cada municipi va a la seva. Però sí, també tant amb Canyelles com amb Olivella o Vilafranca o els Monjos, doncs, bueno, té bona relació i si cal fotre un cop de mà, doncs ens el donen o el donem nosaltres. Però bàsicament és Mossos d'Esquadra. Estem molt bé amb Mossos d'Esquadra. Doncs, tot i que també els hi manquen efectius, eh? Mossos d'Esquadra també està limitat.
Doncs avui ens volíem apropar amb més enteniment a aquesta realitat del servei dels agents municipals d'Olèrdola perquè també, en perspectiva, poguéssim copsar aspectes que segurament són, com hem comentat en la conversa, traslladables a altres municipis del Penedès en àmbit de la seguretat ciutadana a través d'aquesta presència dels agents municipals i de la conversa amb l'Alfons Inglés, el seu coordinador operatiu. Gràcies per atendre'ns, Alfons, que vagi bé i tota aquesta nova etapa que s'ha d'encetar a partir del 10 de gener del 2024, que la inicieu amb bon peu.
Nosaltres l'entomem amb força i crec que anirà bé. Sí.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies. Adéu.
S'acaben aquestes 3 hores diàries de ràdio. La nostra ració de Penedès que administrem cada dia de dilluns a divendres i de 9 a 12. Tanquem aquest divendres 17 de novembre, tanquem també setmana. Us desitgem que passeu un intensíssim i feliç cap de setmana i us esperem de nou el dilluns. Que vagi molt i molt bé!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.